utilitzacions d'ús del foc durant tota la jornada. Arribarem així a les 10 i 4 minuts d'aquest dimarts 3 de novembre. Acabeu de passar una bona jornada i bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
El Quimet, quan encara té la Maria avui passes, vol fer un esforç per córrer-li al darrere, agafar-la de les mans i caure de genolls davant d'ella i dir-li tota la bogeria, tota la brutalitat dels seus sentiments. I cada moment que la voluntat fa una estrabada cap a aquesta direcció, un dolor estrany a les plantes dels peus, un plom penjant a l'espinada l'aturen i la seva mirada d'una mar que ofega s'arrapa la figura de la noia que es va allunyar. La música de Beethoven ens serveix avui de taló de fons per aquest text de la novel·la All i Salobre de Josep Maria de Sagarra, que ens serveix per presentar el nostre primer Nura de la setmana, protagonitzat per la història i els llibres.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Molt bon vespre, amics. Entre 1782 i 1798, Menorca va estar sota sobirania espanyola, més que el 7 de novembre de 1798, en una nova guerra contra Gran Bretanya, l'illa passava finalment a mans angleses. A la finestra de la història, Joan Pons Alsina ens parlarà avui de la sort que van córrer els oficials espanyols que defensaven l'illa arran de la victòria britànica. Aquest dijous arrenquen a la Biblioteca Pública de Maó la xerrada sobre el pintor Giuseppe Chiesa, que no es van poder fer el tancament de la primavera a causa de la pandèmia. Ho fan amb un format de dues conferències per sessió. Pau Salord, cap de la secció d'Història i Arqueologia de l'IME, l'Institut Menorquí d'Estudis, serà amb tots nosaltres per acostar-nos tots els detalls d'aquest cicle de conferències. I acabarem amb una proposta poètica, la de l'autor menorquí Carlos Minuchin, que ens ve a presentar la seva darrera obra, Magma, un poemari feminista que ha guanyat el 21è Premi de Poesia Joan Duc per a joves escriptors i que ens arriba gràcies a l'edició que n'ha fet la lleidatana editorial Fonoll.
Nura, una proposta de Carles Marquès a IB3 Ràdio.
Com sempre, amics, la presentació és també una convidada que participeu activament al programa. Com sabeu, ho podeu fer escrivint al mail del programa nura@ib3radio.com. També ens podreu adreçar qualsevol proposta, comentari, suggeriment, idea, crítica. Tot això ho podeu fer a través de les xarxes socials. Ens trobareu a Facebook.
La finestra de la història.
Amb Joan Pons Alsina.
Ho avançàvem fa tot just uns moments. El 7 de novembre de 1798, en una nova guerra contra la Gran Bretanya, les forces del general Charles Stuart desembarcaven a l'illa de Menorca i derrotaven a la guarnició espanyola composta per uns 3.500 soldats i 150 oficials que van ser transportats pels vencedors a la península. Què va ser dels oficials espanyols que van tenir cura de l'aguariment de l'illa? De tot això ens en parlarà avui en Joan Pons Alsina a la finestra de la història. Joan, bona nit.
Molt bona nit. Efectivament, aquella rendició que es va donar el 16 de novembre de 1798, es va considerar ben poc honorable, amb motiu del qual soldats i oficials van ser embarcats cap a la península i una sèrie d'oficials van ser retinguts, empresonats, a la ciutadella de Barcelona. Bé, recordem que actualment, on hi ha l'anomenat parc de la ciutadella, hi havia un castell, una ciutadella, per vigilar la ciutat de Barcelona, que ja va anar a fer Felip V. Doncs bé, en aquesta ciutadella, en aquesta gran fortalesa, van ser duis els principals oficials de menorquins, que no eren menorquins, eren allà, llevat d'un, que ara explicaré que sí que era menorquí, 26 oficials van ser empresonats
26.
Allà. Mm-hmm. Sí. Llavors, bé, allà, des de el brigader, el que feia de governador de Menorca, el Juan Nepomuceno de Quesada, que estant que a Barcelona va morir, després el mariscal de camp, en Cristóbal Rutimant, del coronel del regiment suís, que eren a Menorca, el tinent coronel Joan Chicheri, que era el governador de la plaça de Ciutadella, el coronel, tinent coronel d'enginyers, Manuel Puello, que era justament l'enginyer responsable de la construcció del llazaret en aquell moment, el tinent coronel Antoni Manrique, capità de regiment de dragons de Numància, i comandant del destacament de 80 cavalls que hi havia a Menorca, també va ser empresonat, els coronels Francisco Larogue, regiment de València, també va ser empresonat, en Fèlix Maeso, també regiment de València, bé, fins a un total de 26 oficials de tots els regiments que hi havia. Hem de recordar que aquests regiments, que molts en aquell moment plen desembarcament anglès van desertar, és a dir, van fugir, just van veure el desembarc. Molts d'aquests soldats, d'aquests regiments, estan en una situació, diríem, una situació força precària mesos abans del desembarc. Eren servidors de sempre, no? Males pagues, endarreriments, mala alimentació, amb la qual molts es dedicaven en el pillatge.
Sí, guanyats a sa vida. De fet, han dedicat alguns programes, no?, parlar una mica d'aquesta situació, no?
Sí, sí, sí.
Feien clar, el que podien, Joan, per guanyar-se sa vida.
Exactament, no? Llavors, bé, en aquells casos eren els soldats que van pagar la responsabilitat, no?, aquell funcionament, i amb el desembarc van ser els oficials que van ser empresonats en el parc de la ciutadella.
Joan, quin va ser però el comportament que van tenir aquests oficials, que crec que ens ho volies comentar, tots aquests, has esmentat una llista llarga, entre ells el governador de Menorca, el brigaders, mariscal de camp, tiners, coronells, tots aquests oficials, per dir-ho d'alguna manera, quin comportament en general van tenir durant aquesta guerra amb la Gran Bretanya que va acabar amb la dominació de Menorca el 1798?
Bé, les arribades de desembarc procedent de Gibraltar, de tot el comboi de 25 vaixells, va arribar dia 7 de novembre, desembarquen el que era, en tot cas, que s'hauria d'intentar fer, militarment parlant, era tot d'una haver-los aturat, no?, haver anat en el pas i aturar-los. Primer hi va haver una primera tentativa de situar-se en el mercadal per tal de fer-hi front, però finalment els mercadals van anar retirant tots cap a Ciutadella, ciutat que en aquell moment estava emmurallada. Castell de Sant Felip ja s'havia destruït, no existia defensa. Per tant, l'únic lloc on podien exercir una certa defensa era Ciutadella, no? I arribats a Ciutadella, clar, respecte a l'artilleria, ja que hi havia en aquells moments les morades de Ciutadella, no és que fossin res d'altre món, la població de Ciutadella molt clarament un bombardeig va partir. Les monges de Santa Clara van partir cap a la Torre del Ram, i els qui tenia casa fora van partir, amb la qual cosa els jurats de Ciutadella van demanar en Juan de Cuseno de Quesada que el millor que podia fer era rendir-se per no...
Per evitar un bany de sang, bàsicament.
Exactament, no? I llavors es compta que protocolàriament els anglesos van tirar una canonada. I amb aquesta canonada després ja van tot d'una entrar en...
És a dir, que va ser un passeig militar, pràcticament, no? Mai millor
exactament, dit. Exactament, va ser un passeig militar perquè en Charles Stuart ho va notificar a Londres tot orgullós dient que no havia perdut ni un sol home. Ho va posar així, no? He perdut ni un sol soldat, ni una sola persona. Amb aquesta operació. No?
Possiblement les forces que hi havia a Menorca, no ho sé, Joan Todemant, podien fer front, realment no podien fer front, no? Les forces britàniques, o sí?
Home, a veure, si haguessin estat forces angleses, tal vegada sí, perquè ho he explicat diverses vegades, no? En aquests moments, l'imperi britànic ja va bastant com a rodes, d'un rodes, perquè aquest suport darrere d'una intendència. No? Una intendència que a través d'una fiscalitat té recursos i paga. I per tant té una gran flota, una bona marineria, soldades que... Bé, no era el cas de les tropes espanyoles, no? I parlant també d'aquests oficials, es dona el cas que de manera casual hi havia un tinent coronel menorquí,
sí, ens ho has dit
exactament, que era en Pere Cuadrado, un capità del regiment de dragons d'Almansa, que justament d'una manera casual es trobava a Ciutadella amb permís en aquests moments, no? Va demanar al governador per recuperar la seva plaça, tot i que estava en permís, no? Motiu pel qual després també va ser conduït a la península, no? El Campello Cuadrado el tenim de fill il·lustre en la sala de fills il·lustres,
el gòtic
de Ciutadella, no? Fora de que no n'hi ha cap més, i menorquins que participessin, no? Amb els espanyols, la defensa, ni un.
La defensa ben que no va ser heroica, perquè de fet no hi va haver tal defensa, no podíem dir, de fet.
Exactament.
No hi va haver tal defensa, va ser un passeig militar per les tropes comandades per el general Charles Stuart, que van desembarcar a Silla i van derrotar sense cap tipus de problemes, com podem veure, a la guarnició espanyola, 3.500 soldats. No sé si aquesta data la poden donar per bona, amb 3.500 soldats, 150 oficials, 26, com ens comentaves, van anar a parar precisament a la presó, no? Van ser empresonats a la Ciutadella de Barcelona,
sí, sí.
On hi ha el parc ara que de la Ciutadella tan polit, no?
En el cas de dels soldats espanyols ja tinc dades molt
diverses, no?
Perquè per una banda es calculen 2.600 soldats, no? I després es parlen de 3.500.
Sí.
El que succeeix sempre,
sí.
Que cresca. Una cosa que són les dades oficials, amb el nombre de regiments, tenint en compte la quantitat de soldats per regiment, haurien de ser-hi els 2.500 soldats, però després de la veritat hi ha moltes places que no estan cobertes, amb la qual cosa oficial després se'n beneficien d'espectre aquest dels passos no cobertes, perquè cobren els seus sous.
Què va passar després en tota aquesta oficialia que va quedar empresonada a la Ciutadella?
Bé, jo només tinc constància d'aquesta llista d'empresonats. El que has de pensar és que es va obrir una causa i que després es va arxivar, no? Com sempre solien acabar ja amb aquestes coses, no? S'obrien formalment, no? Era de sonor militar, s'havien d'obrir, però després, poc temps després, acabava en no res, no? Perquè al final esquitxava tothom, es demostrava que també des de Madrid no havien pagat a temps, que no estava tot cobert.
Les tropes podien dir que estaven mal pagades i desmoralitzades, no? I aquesta moral també va acabar influint, supòs, això ho direu més els historiadors, no? amb aquesta derrota espanyola, que podien dir que era previsible gairebé i tot, no?
Exacte. Clar, amb aquestes situacions, al final s'omplen papers, no? Més de caràcter protocolari o formal que per res més.
Es posava fi d'aquesta manera amb aquest domini britànic de l'illa de Menorca a 16 anys, del 1782 al 1798, recordem-ho, en què Menorca va estar sota la sobirania espanyola. Per cert, tornaria a sobirania espanyola en el 1802, és així, no?
Exactament. I tornaria ja d'una manera definitiva.
Molt bé.
Hem de tenir en compte que justament en aquests mateixos anys l'imperi britànic aconsegueix Gibraltar, i a partir d'aquell moment l'interès més, perdó, Gibraltar, Malta, i per tant té clar que tenim Malta i tenim Gibraltar en té prou, és a dir que fins i tot Malta pel comerç i des del punt de vista estratègic és molt més interessant que Menorca, que queda més al nord, més aïllada de les rutes cap a Orient Mitjà.
Avui hem conegut, per tant, aquesta llista bastant detallada dels principals caps, els principals caps visibles d'aquests 26 presoners oficials espanyols, gairebé que aquí viu un menorquí, ens ho ha dit ell, un menorquí, el seu retrat figura a la sala d'afiches il·lustres de Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella, en Pere Cuadrado, tinent coronel menorquí, que estava de permís, va ser un també dels empresonats en el part de la Ciutadella, la presó de la Ciutadella de Barcelona, i embarcats cap a la península després de la derrota de Menorca, de les tropes espanyoles a mans britàniques. Joan Pons Alsina, com sempre, moltes gràcies, t'esperam tornar a veure aquí a la finestra de la història amb tots nosaltres d'aquí 15 dies. Gràcies.
Molt bon vespre.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura, amb Carles Marcàs.
IB3 Ràdio. Nura, Carles Marcàs.
IB3 Ràdio.
El darrer minut, la informació comentada, la veu del carrer, els testimonis d'aquelles persones que en saben, d'economia, d'igualtat, de temes socials, de cultura, són els eixos del dia. 4 hores de ràdio, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1.
I aquest dimecres, a partir de les 9:30, entrevistam Xavier Abad, viròleg i doctor en biologia.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat, des d'una altra perspectiva.
I és que a l'altra banda del món estan a punt de triar com volen que sigui el futur proper.
Tot això als Estats Units, mentrestant. Mentrestant.
Agafa tot el que diu Trump i li fa la volta i diu el contrari i ja està.
I will take care of this, I will end this.
Yo buscaría Cañita siempre porque tiene una genialidad, formalidad, atractivo y nada. Y es fiel. Ya me están llamando presidente sin serlo.
La picolíssima. A l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
Escoltau IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Andratx 89.2.
Nura, un punt de trobada de la història, el patrimoni, l'art, el folklore i la cultura de les Illes Balears.
L'any, aquest any tan difícil que ens ha tocat viure, l'any que vivim tan perillosament i que no sabem com acabarà, començava, no obstant, amb una diada del poble de Menorca dedicada a la figura del que es pot considerar, en paraules de la cronista arxivera de l'Ajuntament de Mou, fins a la seva jubilació a l'estiu del 2018 i experta en arts dels segles XVIII i XIX a Menorca, Maria Àngels Hernández, com el primer pintor menorquí. Ens referim a Giuseppe Chiesa. Doncs molt bé, aquest dijous arrenquen unes xerrades sobre Chiesa, sobre aquest pintor, del qual et celebren, per cert, el seu 300 aniversari enguany, que no es van poder fer pel tancament de la primavera degut a la Covid i amb un format de dues conferències per sessió. Però millor que ens ho conti tot, en té tots els detalls, en Pau Salort, que és membre de l'IME, de l'Institut Menorquí d'Estudis, que també organitza aquestes jornades. Pau, bona nit.
Hola, bona nit.
Pau, Giuseppe Chiesa, començant per aquí una mica per explicar als nostres oients, a Menorca coneixem una mica qui era Chiesa, sabem que era un pintor italià, d'esdeveniments històrics, costums, retrats, documentari menorquina, és la imatge que tenim de Chiesa, però segur que ens quedem només en la superfície. Què ens pots dir, que podem saber d'aquesta figura, de Giuseppe Chiesa?
Bueno, el que recomana a tothom és que vegi les conferències, perquè jo no som historiador de l'art, però bueno, sí que és important, perquè és en principi un dels primers pintors que va fer paisatgisme. Seria d'una escala europea, i en principi pues, els pintors que seguíssim... a més aquí realment no tenim coneixement de noms de pintors, i probablement seria el primer, com has dit tu al principi, pues, que té nom, i fins i tot llavors també farà una petita escola. O sigui, una de les seves obres majors és que a part d'ell pintar i explica molt la història a partir de la seva pintura, perquè sobretot són paisatges d'esdeveniments polítics o culturals, pues, també fa una escola de la qual, per exemple, sortirà Pasqual Calbó o el seu fill, en Joan Chiesa. Amb la importància sobretot del personatge és aquesta, i que bueno, que quan també és un poc aquesta arribada de noves persones que arriben a Silla amb l'arribada dels britànics, amb la conquesta britànica, i que després no només seran aquests grecs l'Àricos i totes les companyies, sinó també aquests italians que venen per comerciar. Aquest cas en Chiesa realment no ve a fer aquí de pintor de primera, sinó que és un cònsol. És un cònsol del Gran Ducat de Toscana, sobretot del port de Liorna, amb el qual tenia moltíssim contacte. Llavors ell ve a fer la seva feina de cònsol, s'estableix aquí i bueno, també és de bé que és un pintor i també pot fer la seva feina en aquest sentit. Per altra banda, també es va casar amb una maonesa, el qual fa que es vinculés i que també podem considerar que tota una vida visquem aquí, doncs, pues, evidentment, tu és el primer pintor menorquí conegut.
Clar, dèiem el primer pintor menorquí, pot semblar exagerat, no?, quan dèiem el primer pintor menorquí, però és cert que, fins aleshores, Pau, les belles arts a Menorca eren, podríem dir, un bé escàs. Es reduïa fonamentalment a les manifestacions d'art religiós i diguem-ne, les poques obres d'art que podien tenir dins les seves cases perials l'aristocràcia, no? Els membres de l'aristocràcia.
Bueno, sobretot és art religiós, grisalles que pogués haver, com saps, que es van descobrir, per exemple, a Sant Diego de Dalou, són normalment molta pintura i que seria religiosa. En qualsevol cas, també, considerar que l'arquitectura també és un art, i per tant sí que hi havia hagut obres arquitectòniques importants, però bueno, el que és la pintura paisatgista o la pintura d'escenes de vida, és evident que inquieta la dur des de les escoles europees, i la instal·la aquí. Llavors això és probablement el seu millor llegat. Ara clar, quan se mira les seves obres, probablement potser el millor podria pensar que millor són més bones en perspectiva, o que potser podrien ser més bones amb la qualitat de detall, però bueno, no és un pintor d'ultra primera línia europea, però probablement per el que era Menorca és un pintor excel·lent. I llavors també ens ajuda a entendre molt més bé aquest període britànic de Silla, tot i que després també va viure en un període posterior a 1781 espanyol, tot i que bastant malament, perquè evidentment el comerç va disminuir i la seva clientela també bona part va desaparèixer. Però bueno, sí que és un gran exemple de, bueno, amb les seves pintures sobretot ens ajuda a entendre molt més bé aquell període.
Josep Echesa, Barati i la seva època, 1720-1789, així heu anomenat aquest cicle de conferències que organitza la secció d'Història i Arqueologia, en Pau Salort Nas, el seu cap, de l'Institut Menorquí d'Estudis, juntament amb l'Arxiu Històric de Maó, el Museu de Menorca, i també el Centre d'Art Can Oliver. Són 8 conferències amb un format... Explica'ns-ho. Dues conferències, dues xerrades per sessió, perquè sigui prou versàtil també i pugui una mica donar una visió molt ampla, no?
Bueno, quan vam fer aquestes xerrades, que com has dit havien de ser partides més de març, i justament ens van trobar en la pandèmia, vull dir, quasi vam poder fer la primera, que era la del Marc Pellicer, el que van estar pensant des de secció sobretot era no només parlar del pintor com a figura relacionada amb la història de l'art, sinó també en tota la seva època i el que va significar també l'aparició de persones que van arribar amb aquests britànics, amb aquella època comercial que va disparar l'economia de el que estava al voltant d'Esport de Mó, i així van pensar en intentar trobar més, no només xerrar d'ells, sinó que també xerrar un poc de la seva època des de diferents perspectives. I també des de la importància que té, per exemple, la primera, no? Que van pensar en la importància que tenen els arxius històrics per explicar la vida d'aquestes persones, o també com era aquesta època. Però això, per exemple, si al principi vam pensar en fer conferències autor per autor, en conferències individuals, el que ens ha passat entre pandèmies, que bueno, això se transformava en una sèrie de conferències molt llarga, i que probablement, potser, pues, com tots sabem, estem pendents de si entrem en un confinament, o si tenim... Vam pensar que potser el que podríem fer era posar-les més juntes, de manera que en dues setmanes poguessin tenir tot el cicle. També hi havia l'opció de fer unes jornades, però les jornades també ens podien implicar moltes persones juntes, amb la qual tampoc els podien haver fetes. Ara tenim tots aquests inconvenients, i així que vam pensar que potser podíem fer parelles de conferenciants, en un format diferent, ja veurem com ho surt, que es poguessin complementar. I en aquest sentit, doncs, bueno, vam fer, per exemple, la primera, que es farà dia 5 de novembre, a la Biblioteca Pública de Mó, l'Arxiu Històric de Mó, aquí és la plaça Conquesta de Mó, serà d'en Guillem Cintes Espasa, que xerrarà sobretot d'en Chiesa a través dels documents d'arxiu, és a dir, de quina manera podem conèixer què feia en Chiesa, perquè, com han dit al principi, la principal activitat per la qual va venir aquí era per fer de cònsul, entre l'Arxiu Històric de Mou, allà diversos escrits sobre la seva feina com a cònsul, i per altra banda també vam considerar que hi va haver un altre un canvi bastant gran, no només en les persones que venien, sinó amb la quantitat de nous productes que van arribar a l'esport del món, perquè tant la tropa com aquests nous habitants, tant els grecs com els britànics, com els italians que es van instal·lar aquí a Mo, pues, també van dur els seus productes i, evidentment, també van aparèixer unes noves cuines. Llavors, aquí en Parc del Fort ens explicarà un poc aquesta nova gastronomia, és a dir, d'una illa que estava acostumada, sobretot, a un consum d'un tipus de productes, que probablement no són gens els mateixos que utilitzaríem avui, i quina és la gastronomia que va haver associada en aquest producte, en aquests nous productes. És a dir, com va anar canviant la cuina menorquina a partir dels nous productes, igual que ara pues, tenim una cuina més globalitzada, pues, bueno, llavors també va arribar aquesta globalització en esport de molt.
Aquesta serà la primera sessió, la següent...
Aquesta és la primera sessió, és dia 5 de novembre, en Guillem Cintes sobre els arxius i en Pep Talfort sobre la gastronomia.
El programa continua, Pau, dia 12 de novembre a les 6:30 a Can Oliver. Conta'ns.
A Can Oliver, bueno, aquí hi haurà una xerrada amb Marc Pellicés, que és de Ciutadella, sobre l'arribada d'en Quiesa i el marc històric en què es va trobar aquí a Mou. O sigui, quan ell va arribar, com es va trobar, que també seria una part, seria la part més històrica de totes les conferències. I per l'altra banda, aprofitarem que es fa Can Oliver i que allà hi ha un parell d'obres de Josep Quiesa, de la seva col·lecció, i en Miquel Pons, que és un professor de història de l'art, ens podrà explicar in situ, mirant les obres, un poc aquest paisatgisme del qual xerraven aquest nou tipus d'art que arriba a Menorca i perquè el podem considerar com el primer pintor menorquí, com deia la Maria Àngels Hernández.
Molt bé, i ens anem ja a la darrera de les sessions prevista, que és dia 15 de novembre, aquesta, en el Museu de Menorca, a més amb una sessió matinal, en aquest cas.
Sí, aquesta sessió matinal, bueno, qui posa a les 11, és a les 11, però si hi ha prou gent, doncs se'n faran dues de sessions. Aquesta és una visita guiada a diverses obres d'en Josep Quiesa, que per una banda en Cristina Andreu farà sobre la rendició del castell de Sant Felip, que és un quadre que bueno, els menorquins poden tenir a casa perquè va sortir un plec de lectura d'Esquissany des d'aquí de la Biblioteca Pública de Mou, i quan va sortir a principi d'any és el quadre que acompanya aquell plec de lectura que anaves amb un Josep Quiesa. I per altra banda, en Albert Martínez, que és un historiador molt coneixedor del creixement de la ciutat de Mou i de tot el seu perfil arquitectònic, ens explicarà un poc com l'arquitectura i l'imatge urbana de Mou es pot veure en aquests quadres. És a dir, els quadres són superexplicatius de lo que era l'estructura d'esport de Mou, perquè bueno, els britànics vivien esport de Mou i ell els retratava sobretot amb vistes cap als castells de Sant Felip, tota la zona on ells es veien normalment.
Qui s'ha de fer? Va fer alguns dissenys arquitectònics també. Aquest cicle que ens explica, que ens ha acostat avui en Pau Salor, cap de la secció d'Història i Arqueologia de l'Institut Menorquí d'Estudis, vol en definitiva posar damunt el paper la importància de Quiesa, de Giuseppe Quiesa Baratti, com a pintor del paisatge de Menorca per primera vegada i com a fundador també d'una escola de pintura d'on han sorgit artistes destacats com el seu propi fill Joan Quiesa o Pasqual Calbó. Molt bé, qui vol conèixer més coses del programa, Pau, per cert, per acabar, on pot consultar tota aquesta informació, tot aquest amplíssim cicle de conferències que ens pot donar una visió molt global de Quiesa i de la seva època?
Bueno, aquesta informació sobretot la pot trobar a la pàgina web de l'Institut Menorquí d'Estudis, que hi ha tot el programa. També es pot trobar a les pàgines de la Biblioteca Pública de Mou o a les de Can Oliver i segurament també a les Museus de Menorca, on també recomanarien que, bueno, com és tan difícil avui en dia fer activitats culturals, i bueno, el que demanem és que, si pot ser, la gent s'apunti amb antelació en els canals d'aquest. A partir de les pàgines web es posen unes direccions de mail, o per exemple aquí a la Biblioteca de Mou es poden apuntar vinguent a les taulells de reserva o a info@bibliomou.es o telefonant, perquè així nosaltres també podem preveure quanta gent pot venir a cada activitat i bueno, no ens trobarem amb que després volem venir i no hi quedem. Perquè bueno, sí que hi ha unes mesures d'anti-Covid que normalment gairebé el 50% d'aforament, etc. Per tant, bueno, sí que es poden informar i també es poden apuntar amb antelació.
Molt bé, Josep Chiesa Baratti, 300 anys del seu naixement, el 1720. Et celebra aquest cicle de conferències que en recorda la seva figura. Gràcies, Pau.
Moltes gràcies.
Nura, un punt de trobada de la història, el patrimoni, l'art, el folklore i la cultura de les Illes Balears.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Saludam a un dels activistes més coneguts del nostre arxipèlag. I tenia un blog, el Gay Mallorca Blogspot, i no eres ningú si no hi sorties. Era com el Zona VIP del Brises, però en versió LGTB. Sí. Xema Ferrer, molt bon vespre, benvingut a Fons d'Armari.
Bon vespre.
Tu que ho tens tot guardat?
Tenc unos cuantos discos duros.
A tu no te passarà com una Bàrbara Rey?
Quan me vaig casar li vaig dir al meu home que sepas que el dia que jo no esté va ser heredar algo muy gordo.
Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio, dijous a les 9 del vespre amb Xisco Nadal.
El president és elegit per sufragi indirecte. No sempre guanya el candidat amb més vots.
Les relacions amb Europa se construirien també en Xina.
Demà a aquestes hores potser ja sabrem qui serà el president. Ho analitzarem en directe amb el politòleg i analista Carles Castelló, que estarà seguint la jornada des de San Francisco.
Des de les 7, a l'informatiu matí, Sandra Martínez ens ofereix un complet repàs informatiu amb connexions en directe, novetats de darrera hora i reportatges en profunditat. IB3 Notícies. Compromesos amb la informació.
IB3 Escultura.
Ràdio.
Nura. Una proposta de Carles Marquès a IB3 Ràdio.
Us contaré d'una gran persona que es merescú recordar, d'un temps que dones no hi ha, si història vol silenciar, nom Paula li diu en Vivona, de lletra va fer patrimoni, també va ser glosadora.
Fa un any passava pel nostre programa el seu poemàric Corrupció de la matèria, amb un tema central de meditació, el temps, molt acord amb la seva formació com a filòsof. Ara acaba de fer un altre poemari, acaba de publicar un altre poemari, un poemari feminista que porta per títol Magma i que també s'ha fet amb un altre premi. Ara ho comentarem. Ell és en Carlos Minuchin Villafranca, professor de filosofia i també poeta, una veu poètica fecunda, com demostra ara amb aquest nou treball. Carlos, bona nit.
Hola, bona nit, com estem? M'ha agradat molt que introduïu l'entrevista amb aquest tema de figues d'un altre paner, me penso que són.
Sí, i tant.
Que els de Germans Villalonga, que te vaig veure aquest estiu, vaig xalar molt, me va semblar una proposta molt interessant i la veritat que hi diu gràcies.
Magma, Carlos, és un poemari feminista. Per què has decidit posar-te en sa pell de, com deia aquesta cançó de figues d'un altre paner, de ses dones que d'un temps no hi ha?
Sí, és un poemari que és feminista, però no només. Com ho diria, és un poemari que no vol deixar indiferent, vol remoure consciències i està fet des de sa perspectiva de lluitar contra les injustícies socials. Ahir, una de les principals que vivim a dia d'avui, malauradament encara, és el masclisme, que està encara arrelat a la nostra societat i que hem de confrontar entre tots. I Magma és una proposta, diguéssim, beligerant, amb un to volgudament revolucionari, amb la idea de combatre aquest masclisme. I així és com se'l pot etiquetar orgullosament de feminista en el més bon sentit d'ester.
Ara hi aprofundirem, Carlos, però te volia demanar una cosa. Aquest llibre, Magma, que publica la lleidatana editorial Fonoll, ha guanyat, ha merescut el 21è Premi de Poesia Joan Duch per a joves escriptors. Ja l'anterior llibre de poesia que estàvem comentant, l'anterior poemari que va passar per aquest programa, Corrupció de la matèria, publicat per un altre gran editorial en llengua catalana, el Gall Editor, va mereixer també el 20è Premi Vila de Lloseta de poesia jove. També crec que el primer poemari teu, també 30 poemes llançats a l'aire, va guanyar també el Premi Art Jove de Poesia el 2005. És a dir, Carlos, per un poeta, per una veu poètica que no diré que comença, perquè tu ja tens un camí fet t'estàs obrint camí. Guanyar premis és important, no?
Sí, guanyar premis és important, més que res, no pas premi en si, sinó perquè és un mecanisme de producció editorial que és molt eficaç, ajuda a donar, com tu bé dius, porta les veus més noves, encara que, independentment de l'edat que un pugui tenir, sempre que confiï en tu un editor és més fàcil quan hi ha un jurat de prestigi darrere que confia en la teva obra, i és aquest el mecanisme, no? Hi ha un jurat de bons poetes que consideren que l'obra val la pena de ser llegida, i és així com editorials que són petites però importants, que fan una tasca descomunal, com són, com bé has dit, el Gall Editor aquí a Mallorca i les Balears, i el Fonoll, en aquest cas és a Lleida. Són editorials petites però que hi posen tant d'amor i tanta passió que te troben amb el mecanisme dels premis també una porta per poder publicar amb una certa solidesa. I la veritat que és un gust. Aquesta edició, bé, Corrupció de la matèria era preciosa, l'edició, però d'aquesta editorial Fonoll n'estic enamorat. M'encanta tot, la tipografia, la portada, el paper, m'agrada la feina que han fet amb els editors d'anar corregint. És una feina que no es veu i pràcticament no s'explica mai, i que acaba de reunir els llibres. No ho fas tot sol, perquè l'editor hi té un paper molt important, i el producte que al final arribi en els lectors, que cauen a les mans, és un producte molt, molt agradable de llegir i de comprar i que anima tothom a que el pugui tenir. Jo, evidentment, no hi tinc drets econòmics, sinó que convido a que caigui, perquè qualsevol llibre d'aquesta col·lecció de poesia de l'editorial Fonoll val molt, molt la pena.
Carlos, l'anterior obra, Corrupció de la matèria, amb un tema central, no? Un tema que travessa tot el llibre, que és la reflexió al voltant del temps, una realitat a la qual ens enfrontam totes les persones en el pas de la nostra vida, però que també, i aquí crec que és molt present la teva formació filosòfica, no? Representa una cursa anticipada cap a la mort, allò del design que deia Martin Heidegger, no? Hi veiem una mica també al costat de la forma estètica, hi veiem també la reflexió, la reflexió filosòfica. Tries per aquest segon llibre, per aquest darrer poemari, Magma, també un fil central, en aquest cas és la reflexió al voltant del masclisme, al voltant de la ferida, no? Inesborrable, no? Que porten al llarg de la història les dones. Sí. I també que hi veiem una línia de reflexió, no? Al costat de la part estètica que inevitablement, no?, acompanya la poesia que la conforma, no?
Sí, per dir-ho d'una manera senzilla, i per establir una relació entre els dos poemaris, al final, jo el que me preocupa de fa molts anys, i per això vaig decidir estudiar filosofia i per això faig poesia, és trobar-li un sentit a tot plegat, no? Trobar-li allò que valgui la pena a la vida. És a dir, jo no vull viure una vida que només sigui sobreviure, que només sigui anar a fer feina i després anar a dormir i ja està. No, jo m'agrada que la vida valgui la pena, no? Dedicar-la, un poc com deia Kant, a cultivar l'esperit. per dir-ho així. I que la vida valgui la pena troba impediments molt seriosos de vegades, i no es pot desvincular una contemplació estètica o metafísica d'un sentit polític, perquè la vida és una acció, és un posar en pràctica, no? Vivim amb un dia a dia, amb un entorn social, i és final la reflexió sobre el pas de temps, o la reflexió sobre la identitat de gènere, o la reflexió sobre qui som, sempre passa per com vivim en societat i quines són aquestes dificultats. I jo m'agrada anar, perquè la poesia ho permet, en el moll de sos. M'agrada anar aquí on pica, aquí on trobam la dificultat i desvelar, diguéssim, posar-hi llum en els problemes que tenim com a individu o com a societat i així confrontar aquestes qüestions. A Magma la decisió és molt clara. Jo me demano si com a home, sí, que som un home, me pertoca a jo confrontar el feminisme, és a dir, entendre què significa la lluita per la igualtat de drets que tants anys fa que duen les dones, i me'n dono compte que no només me toca, sinó que hi he de participar de manera activa, perquè, clar, jo, no sé, jo mai he tingut por tornant a les fosques cap a casa perquè hi hagi un home que me mira, per exemple, o que me segueix, a més. Però les estadístiques diuen que la majoria de dones d'aquí, de Menorca, per dir-ho així, d'Espanya, del món...
Tenen aquesta por, no?
Conviuen amb aquesta por, amb aquesta amenaça i amb aquesta violència que és real, que és efectiva. I clar, a partir d'aquí jo adopt molt d'aquests poemes, fins i tot una veu femenina, procur fer un exercici profund d'empatia i pens injustícies socials com aquesta i d'altres durant tot el poemari d'una manera estètica. Clar, jo faig, sembla que dit així, el que hauria que fer és llegir, no? Però aquest és el punt de partença. Després, no m'agrada, tot i que pugui ser llegit com un pamflet, perquè és literalment una confrontació del masclisme, el poemari, no és només això, i per tant el sentit dels poemes és obert, és divers, les temàtiques són diverses, i crec que té més recorregut i més profunditat, que no només aquest punt de partença. Però bé, jo vaig partir d'aquí, i a partir d'aquí, en qüestió de 2-3 mesos, el llibre va sortir tot sol.
Jo crec que, de fet, si a Corrupció de la matèria en ratlles del temps, aquí, tot i que es presenta com un poemari feminista, en realitat planteges altres temes, no? Com la justícia social, la igualtat, la submissió, però al capdavall, no creus que el gran tema que hi ha al capdavall de tot és la llibertat?
Sí, estic d'acord. Clar, per poder viure en llibertat hem de tenir les necessitats cobertes, hem de tenir els nostres drets garantits, hem de poder, no sé, sortir al carrer amb la tranquil·litat que tornarem a casa amb la mateixa integritat que hem partit, i que dins que nostra trobarem un espai d'igualtat amb la nostra parella i tot això. Sí, al capdavall el que volem és una vida que meresqui la pena ser viscuda, no? I quan jo prejuïs i contemplo la societat en què visc, m'atropen que molt de casos, i per motius diversos, són així. Un dels motius és el masclisme, que cal confrontar. I això, com que no m'agrada separar contemplació estètica de pensament i reflexió, ho faig tot junt. Faig un llibre on un pugui gaudir de sa poesia i de sa musicalitat, del propi poema, però que a la vegada convidi sempre a un conmoure i a una reflexió.
Ja dos inoculat per sempre, Carlos, es verí de sa poesia, és a dir, si et passa... o pateixes aquella maledicció o benedicció que pateixen altres poetes com Abatiat en Pons, per exemple, d'escriviure. És a dir, necessites també la poesia. De què et serveix, en el teu cas, la poesia?
Sí, m'agrada que citis Pons perquè el llegeix des de ben jove, i aquest concepte d'escriviure tal qual. Jo no... En aquest mateix sentit, jo no separ les meues vivències de la interpretació estètica que jo hi vaig fent en la mateixa reflexió, no? Sempre pots trobar pots trobar un poema que no escrius en sa mateixa vivència. Tal vegada sí que hi ha una mirada literària quan procures fer poesia, perquè quan estàs fent un llibre adoptes de qualque manera un personatge que és aquest escriptor que té aquesta necessitat de transmetre i de comunicar, no? De comunicar-te amb tu mateix i amb els altres. No sé si ho he explicat prou bé, però...
Crec que perfectament.
Així és com jo ho vi.
I, Carlos, com sempre, els escriptors, els poetes, perquè tu és poeta, la narrativa, tot i que la narrativa també pot o té, de fet, també una dimensió poètica en alguns escriptors, en alguns narradors més evident que en d'altres, sempre teniu projectes, sempre teniu papers dins els calaixos, no? I crec que tu en tens algun, no? De paper dins els calaixos que prest es convertirà en el que veiem ara, no? En aquesta meravella, sí, sí. Magma.
Sí, tant de bo, evidentment, que sembla que he guanyat dos premis en dos anys, sembla que això és bo de fer, i evidentment no, perquè és de convèncer un jurat o un editor, en el seu cas, i sortir, però sí, tinc un llibre acabat, que no està publicat, ja veurem si es publica o no, que cerca fortuna, que vaig escriure malalt, possiblement de Covid, que no ho sé, perquè era de molt de tot d'una, quan començava la pandèmia i no teníem PCR, jo vaig estar molt fotut, i vaig haver de quedar, per si de cas, tancat un mes...
I ser un testimoni, no?
Dins el meu estudi, que per sort és polit, i a més no és gaire gros, però bueno... I quan se me va passar un poc de febre, vaig escriure un llibre que després he anat corregint durant l'estiu. I, a més, hi ha un altre projecte molt, molt xulo, però que ja veurem com l'acabam, que és una reflexió sobre la Menorca turística en si ve, no? I que és una pregunta sobre cap on volem anar com a societat menorquina, si aquesta gallina dels ous d'or, aquest turisme, s'acabés, i, bueno, és una cosa que està en marxa. Bueno, sempre hi ha coses en marxa, també té molta il·lusió escriure una novel·la, però no sé si en sabré, no he començat. I no sé, bé, ho conto, però són coses que estan totes molt en l'aire, vull dir, no... Sempre, quan un té aquest cuc que li ha picat per dins, no?, com bé dius, hi ha projectes, però això sí que ho vull deixar clar, el meu gran projecte a nivell literari és llegir, perquè troc que som un lector que encara me queda molt de recorregut. Hi ha tantes coses que tinc pendents que
no tindríem prou vides, no, Carles?
No, dedic molt més temps a llegir que a escriure, això sí, perquè hi ha tanta cosa bona escrita. Jo procuro que el que escric pugui agradar, pugui i de més, però bueno, la meva preocupació literària principal és ser un bon lector, i crec que sé que ens hauria de preocupar a tots, perquè cada dia llegim menys i cada dia llegim sempre tothom el mateix, i penso que fora bo que ens convertíssim tots en lectors.
I en lectors, sí. També de poesia, i de bona poesia com la que hi ha en aquest volum, Magma, obra mereixedora, com han dit, d'aquest 21è Premi de Poesia Joan Duch per a Joves Escriptors. El seu autor, tinguin en compte i apuntin-se aquest nom, perquè ens donarà més alegries en el món literari, és en Carlos Minuchin Vilafranca, una gran veu poètica que avui ha passat per al nostre programa Editorial Fonoll, un magnífic llibre, i aprofitin també, per què no, per regalar-lo a qualque amic o familiar, que sempre és un bon regal. Ens acomiadam, Carlos, moltes gràcies.
Moltes gràcies, gràcies per aquest programa tan magnífic, que ja té un llarg recorregut i que feis tan bé, Carles, i tot l'equip, que enhorabona i llarga vida.
No es mereixen. I acabam, amics, amb una veu que fem nostra també en aquest programa. Tots som na Catalina.
A sa plaça hi ha ballades, a sa plaça hi ha ballades, mo mare, deixeu-me anar, mo mare, deixeu-me anar. No hi vagis, Catalineta, no hi vagis, Catalineta, que ton pare pres vindrà, que ton pare pres vindrà. Tant si ve com si no ve, tant si ve com si no ve, a sa plaça vull anar, a sa plaça vull anar. Quan era un quart en fora, quan era un quart en fora. Son pare ja va arribar, son pare ja va arribar. On és na Catalineta? On és na Catalineta? A sa plaça a ballar, a sa plaça a ballar. Son pare agafa ses cordes, son pare agafa ses cordes, i un garrot en cada mà, i un garrot en cada mà. Quan va ser arribat a plaça, quan va ser arribat a plaça, es poble s'ha...